Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
La pagesia segueix en peu de guerra a Tàrrega, Soses, Bassella, Les Bordes, Puigcerdà, el Coll d'Ares, Girona, Alfarràs i Almacelles. La previsió és fer-hi talls indefinits per pujar un grau més al nivell de protesta i després del que van considerar com a greuge el no ser atesos pel conseller d'Acció Climàtica David Mascort en una reunió al departament on sí va ser-hi el secretari general Josep Vidal. Una reunió que sí es produirà avui amb el conseller precisament després de posar sobre la taula aquests talls indefinits. Tot i que les reivindicacions segueixen sent les mateixes i la pagesia segueix considerant que la protesta ha de ser transfronterera, també reconeixen que amb la Generalitat s'estan avançant en qüestions com la burocràcia o la gestió de l'aigua. Ara, canviar el nom de la conselleria a l'anterior, Agricultura, Pesca i Ramaderia, cessar el director de l'Agència Catalana de l'Aigua i assolir acords de govern immediats davant del que qualifiquen de situació crítica del sector primari en són els principals objectius d'un sector que, si bé està fent soroll i de quina manera, potser també ens hem de plantejar quant de temps feia que ningú els escoltava. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dijous 29 de febrer? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9, parlarem amb Ángel Hermosilla. Ell és el secretari general del Col·legi d'Economistes i la persona qui ens explicarà com afectarà als consumidors l'augment de l'IVA de la factura de la llum. Serà just després quan connectarem en directe i des del tall de la pagesia a Tàrrega amb Jordi Soler. Ell és membre de la plataforma pagesa. A les 10 descobrirem una nova història de superació de la mà de la periodista Ruth Caral, qui avui parlarà amb Fran Mora, un home que ha viscut durant gairebé 11 anys als carrers de Barcelona. I a 10:45 tornarem a obrir el capó de la nostra caravana per descobrir el cicle de projeccions al poder femení en el cinema. Un recull de pel·lícules que ha fet la directora Carla Simón i que es podran veure al Caixa Fòrum de Barcelona. A les 11 encetarem nova edició d'On són les dones per conèixer com viuen les dones amb discapacitat. En parlarem de tot plegat amb la Raquel Arriaz, ella és activista en discapacitat intel·lectual, i també amb la Mònica Plates, tècnica del suport del grup de dones feministes del DINCAT i també responsable de l'àrea de drets. Serà just després quan pujarem ben fora el volum de la caravana per escoltar com sona el nou àlbum de Roba Estesa. I jo dic que... El que acabem d'escoltar és només un tastet d'aquest nou treball discogràfic de l'Ubó, lo millor, i que avui, com dèiem, descobrirem en directe a la caravana de Ràdio Estel. I a 12:45, com sempre, connectarem amb el doctor Jacinto Valverde per viure amb més salut, i a la 1 encararem la recta final de programa combinant òpera rock. Com sempre, de la mà de la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boroncova, descobrirem fins on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, i abans de tot plegat, coneguem els principals titulars d'aquest dijous. Júlia Julbe, molt bon dia.
Bon dia.
Els pagesos catalans mantenen les protestes indefinides mentre el govern no atengui les seves demandes. Avui, per tant, continuaran els talls a les principals vies del país.
Sí, talls de carreteres a l'AP7 a Pontós, a l'AP2 a Soses i l'A2 a Tàrrega, així com també afectacions a la C14 a Bassella, a la Nacional 260 a Les Bordes, a l'N152 a Puigcerdà, i també destaca el tall a la C38 al Coll d'Ares. Revolta pagesa demana la dimissió del director de l'ACA, Samuel Reyes, com a condició per aixecar totes aquestes protestes. I a les 11, representants del sector es reuniran amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Mentrestant, Esquerra Republicana i Comuns mantenen la primera reunió per als pressupostos del 2024, el mateix dia en què Pere Aragonès els ha presentat al Palau de la Generalitat.
Els equips negociadors es van reunir ahir a la tarda a Palau i per ara aquestes posicions segueixen allunyades. Els de Jéssica Albiach continuen condicionant el seu suport a la retirada del projecte del Hard Rock. Avui està previst que tots els consellers de la Generalitat compareguin en comissió per explicar el pressupost que s'ha destinat a cada departament. Unes intervencions que s'allargaran fins la setmana que ve.
I a Santa Coloma, l'edifici desallotjat aquest dimarts al carrer Pirineus té risc d'esfondrament. Avui continuaran les inspeccions que determinaran si s'han de desallotjar més veïns.
De moment, una seixantena de persones de l'escala A han tornat a passar la nit fora de casa. Van ser els mateixos veïns els que van avisar després de localitzar diverses esquerdes als seus habitatges. I avui els veïns de l'escala B podrien seguir les mateixes passes. Els serveis tècnics analitzaran al llarg del dia d'avui si hi ha un risc real de col·lapse de tot l'edifici.
L'àrea metropolitana de Barcelona reduirà també la pressió de l'aigua a partir de l'11 de març a Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern, Sant Vicenç dels Horts i Tiana.
Tot plegat davant la sequera i tenint en compte que les previsions de pluja són escasses. La mesura ha sigut consensuada amb els municipis i l'AMB enviarà aviat una carta als 24.000 abonats domèstics que superin aquests 200 litres per evitar ni dies estipulats per demanar-los un consum responsable.
Plan esportiva, Pol Corredeira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La selecció espanyola femenina de futbol es proclama campiona de la Nations League.
L'equip segueix escrivint amb lletres daurades la seva història. Dos gols de les blaugranes, Aitana i Mariona, van donar al combinat estatal la primera Nations League femenina de la història, doblegant França per 2-0. Alexia no va jugar ni un minut de la final.
I en bàsquet, partit clau per l'Espart Girona.
Les gironines visiten la pista del Galatasaray amb l'objectiu de gestionar la renda de 13 punts que porten de Fontajau. Les de Roberto Iñiguez volen ser a semifinals de l'Eurocup, però l'entrenador demana oblidar el resultat de l'anada i centrar-se en el maig d'avui.
Que ara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
D'una nova atracció que aviat s'estrenarà al parc d'atraccions Tibidabo. Tot plegat en un dia en el que també descobrirem quins famosos i famoses estan a la llista negra de la marca Ferrari, i on us donaré tots els detalls de la gira de Taylor Swift.
De seguida us ho expliquem tot plegat en aquest programa. Abans, però, 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs, a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb un ambient més fred, especialment a les comarques de l'interior. Ara mateix tenim un grau a Lleida, un grau negatiu a Girona. En canvi, a Tarragona la temperatura és de 10 graus i a Barcelona hi ha 9 de graus. Les temperatures màximes avui seran molt semblants a les que vàrem tenir i, per tant, parlaríem de valors al centre del dia en general entre els 15 i els 20 graus. Per tant, el fred d'ara de primera hora del matí contrastarà amb l'ambient més suau del centre del dia. Aquest matí, amb grans clarianes arreu de Catalunya, atenció encara al vent de mestral que bufa a les comarques del sud de Tarragona, que de matinada ha sobrepassat els 90 km per hora, i també la tramuntana forta que bufarà durant tot el dia a la Costa Brava, tot i que de cara a la tarda afluixarà una mica, però encara es mantindran les ratxes de moderades a fortes i localment molt fortes per damunt del Cap de Creus. Lluirà el sol durant el matí, però a la tarda augmentarà la nuvolositat a les comarques de Ponent. I no descartem que de cara al vespre aquests núvols puguin acabar donant algun ruixat cap a la Vall d'Aran en forma de neu, només per damunt dels 1.000 a 1.200 metres aproximadament, baixant fins als 900 metres ja de cara a la propera nit i matinada. I demà al matí encara pot haver-hi algun ruixat a les comarques de la Costa Central, localment amb una certa intensitat. Seria durant les primeres hores del dia. A la resta, obertura de clarianes, encara amb tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, i temperatures que demà seran més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC en un nou dia de protesta pagesa. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Continuen talls a les vies ocupades pels tractors, principalment a l'AP7 i l'N2 a Pontós, a l'A2 a Vilagrassa i a l'AP2 a Soses, amb els trams més destacats de congestió per aquests talls a la demarcació de Girona i l'antitud a la C26 i la C31 al voltant de Figueres, o l'AP7 en sentit sud, sobretot des de Llers. Mencionar també que en altres talls del nord del país es deixa pas als turismes tant a l'N230 al Pont de Suert com a l'N152 a Puigcerdà, i a l'àrea metropolitana han augmentat també les cues en aquesta hora punta en punts habituals amb més de 4 quilòmetres a la B23 a Molins, o l'A2 des de Pallejà en sentit Barcelona, la C58 a Ripollet cap a Sabadell, o la Ronda sobretot en sentit Llobregat. Són 7 quilòmetres de lentitud i cues a la litoral fins a la Vila Olímpica, i 6 quilòmetres més a la B20 des de Santa Coloma fins passada la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bueno, bé.
Dijous,
dijous,
eh?
Dijous. Ara. Dijous. Però contents.
Sempre.
Per mi podia ser dilluns un altre cop. Tornaríem a començar. Va. No hay lo que hay que tener.
No.
Perfectamente dissabte y diumenge, de gratis. Bueno, bueno, escolta, va.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Bueno, va, mirem cap al món de les sèries, perquè ja sabem que avui és 29 de febrer, dia especial. Farem diverses referències durant la jornada. És la data escollida per estrenar una nova sèrie que promet ser la delícia dels amants de les històries policíaques. Bon dia, Reina Roja.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242.
Eso es mucho.
Eso la hace la persona más inteligente del mundo.
Aquest actor no tenia... No havia fet gàrgares aquell dia.
Estava fònic. Estava fònic.
La persona más inteligente del mundo.
242, eh?
242.
Gairebé et supera,
és
fix, Sanauja.
És ficció. No, no, em supera d'uns 142. Jo sóc Forrest Gump al costat d'Antonia Scott. Bueno, avui és el dia marcat en vermell al calendari per al públic que ha sucumbit al fenomen literari de Reina Roja, la primera novel·la de la trilogia de Juan Gómez Jurado, que ara arriba en forma de sèrie. Una sèrie que, segons l'autor, és millor que el llibre, ha dit. Una afirmació inusual i, sens dubte, arriscada, que diu molt sobre l'escriptor, perquè està molt a favor, eh? Va fer un visional l'altre dia.
No compreu el llibre, mireu la sèrie.
Mireu la sèrie directament.
Això ho digui l'autor.
Bueno, aquest autor, que sàpigues que si li demanes per X qualsevol dels seus llibres, te l'envia gratuïtament. Ell diu, no piratejeu. Si no podeu comprar-lo i voleu llegir-lo, jo us el regalo. I hi ha molta gent que ho envia en PDF, això sí.
Sí, clar.
Un format electrònic. Però ell té aquesta relació propera amb els lectors, etc.
Està molt bé.
Doncs mira, tal dia com avui l'han triat per fer l'estrena d'aquesta sèrie, La raresa del 29 de febrer, que ja sabem que només existeixen anys de traspàs com aquest 2024, és una excepció al calendari gregorià. Com a excepcional és també la intel·ligentíssima, ara ho escoltàvem, protagonista de la història de Reina Roja, l'Antonia Scott, a la que dona vida Vicky Luengo. Per això pot ser, no és casualitat, l'elecció del dia, com potser tampoc no és que molt abans que hi hagués cap projecte per adaptar la novel·la, Juan Gómez Jurado, l'autor, li fes arribar el seu llibre a l'actor, no sé com ho dic això, perquè és un actor rus, Hobik Keushkerian.
Molt bé.
No ha sortit prou. Sí. Vale. Ara interpreta el coprotagonista amb dedicatòria. Et presento a John Gutiérrez. Ell ja volia que fos ell si arribava l'adaptació per a aquest actor, que l'hem vist a La Casa de Papel, és molt voluminós, no? Té presència. I des de Prime Video tenen total convenciment que Reina Roja es convertirà en una nova obsessió per al públic, i si ens atenim al tràiler, té tota la pinta. La novel·la és una història molt ben escrita que no pots deixar de llegir. És d'aquestes que convida a continuar i continuar. Jo crec que la sèrie promet, i una producció espanyola amb projecció internacional, perquè avui en dia ja tot, no, és global i té aquesta visual molt americana, podríem dir, doncs sempre entrarà molt bé. Jo tinc ganes de posar-me. Per tant, bon dia a Reina Roja i els seus fans, entre els que contem a Julia Julio, evidentment.
Per cert, per
és que quan
els...
ho has dit, està fet per mi.
Pels fans de Vicky Luengo, ha rebut un premi Fotogrames per una obra de teatre que ha fet durant alguns mesos a Madrid i que ara tornarà a Barcelona.
Ah, perfecte.
Ara vindrà a Barcelona a Vicky Luengo a presentar aquesta obra de teatre.
I una cosa, sí, és que, perdó, ahir vaig veure un vídeo a Twitter que es veu que molts lectors van etiquetar-la i li van dir, si algun dia hi ha una adaptació d'aquest llibre, volem que siguis tu la protagonista.
No, en aquest
molt bèstia, és que una allau de missatges.
Si has dit els llibres, visualment, quan veus els protagonistes, dius, encaixa molt bé.
Encaixa
molt bé. Perquè aquest, l'actor rus, el Hobik Keushkerian, no és que sigui gordo, és voluminoso. No, jo ho dic perquè a la novel·la cada dos per tres es diu no és que sigui gordo.
Ah, ho diu així.
Ho diu així, Juan Gómez Jurado. I utilitza frases de Sabina.
Epa.
Constantment surten frases de Joaquín Sabina a la novel·la.
Boníssim. Bueno,
curiós.
Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Bueno, sens dubte els participants del Mobile que arriben a la seva darrera jornada en el dia d'avui. Especialment uns grups de Huawei i Ericsson, que ahir van sopar amb magnificència, ahir van sopar molt bé.
De primero sopa de segundo patata con, de postre fruta del tiempo, pan gaseo, sabino, paleón, como ha dicho, de primero sopa de...
Bé, un soparet. Es van permetre un soparet. No era una nit de secrets d'empresa, sinó de relax, després d'una altra dura jornada al final del Mobile World Congress. Així que només una elegant cortina va separar dos grups corporatius dels colossos de les telecomunicacions, Huawei i Ericsson, que van compartir l'exclusivitat d'un dels restaurants amb millors vistes de Barcelona, la Torre d'Altamar.
Sí.
Has estat? Heu estat a la Torre d'Altamar?
No he estat, però...
No hem arribat a aquest nivell. Bueno, les fotos són impactants, gent molt seriosa amb vestits sense corbata, a tope allà, una llum molt tènue, molt guai, als càrrecs, gaudint de les vistes de Barcelona. No hi va haver interacció física, almenys durant l'àpat, entre tots dos grups, però sí sentit de l'humor, perquè van fer uns discursos i van fer referència uns als altres. Bé, com a mínim, imatges curioses de persones que semblaven clonades de dos companyies sopant aquí a la Torre d'Altamar. Per tant, vitamines per a aquests grups senzills i humils que ahir doncs, van sopar força bé.
I a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Ui, a Willy Wonka. Sabeu qui és Willy Wonka?
Sí, home, sí. Ah,
no, el de la fàbrica de xocolata, un clàssic, el de la novel·la. Però vaja, us explico. És per un esdeveniment que va tenir lloc a Glasgow fa res. El titular de La Vanguardia diu: padres furiosos e hijos llorando por un evento horrible de Willy Wonka. Parecía el laboratorio de Breaking Bad.
Uy. Willy Wonka, Willy Wonka, viene con chocolate. Willy Wonka, Willy Wonka, todo el
mundo grita así. Si teniu qualsevol xarxa social, jo crec que és gairebé impossible no haver vist imatges d'aquest event. No les heu...
T'ho prometo que no.
Et veig,
no.
Pol, que tu, tampoc, si us plau.
Algoritme falla.
Perquè després de la seva estrena l'any passat, la pel·lícula Wonka es va convertir en un èxit, sobretot en el públic infantil.
Sí.
Per això mateix, per espremer encara més l'èxit de Wonka entre les generacions més joves, l'organització House of Illuminati va decidir dur a terme un esdeveniment immersiu a Glasgow, Escòcia. Immersiu, val? Que permetés a les famílies submergir-se en un món màgic de xocolata a través de decoracions, efectes especials i la presència de personatges emblemàtics. Ris perquè quan veus les imatges és increïble. Però la cosa va resultar el túnel del terror. Era com una nau industrial amb quatre inflables, dibuixos una mica allò per sortir del pas, gent disfressada tipus tren de la bruja, no. Si faltava un cigarro a la boca, saps què vull dir?
Wow.
I clar, allà van anar les famílies perquè la publicitat estava feta amb intel·ligència artificial i semblava que anaves a Disneylàndia.
Sí.
I quan van arribar allà i es van trobar aquell percal, clar, va ser molt impactant. Hi ha vídeos, hi ha fotografies, hi ha memes que ja estan sortint, evidentment, i les famílies, 40 euros que havien pagat per entrar a aquest esdevenir immersiu, evidentment van sortir d'allà esparverats i ja han demanat, i l'empresa ha tornat els diners i s'han demanat perdó i han tornat a Alcohòlicos Anònimos, que és una mica d'on van sortir. No? Per tant, jo us convido, amics oients, amigues oients, companys d'informatius, busqueu aquestes imatges perquè us treurà hores de son,
sisplau.
Perquè fan molta por. Hi ha un que no sé d'on s'ho treu, en aquest personatge, hi ha un que està darrere d'un espill. O sigui, és com la màgia de no estoy, pero de repente
però sí,
estoy.
Ai.
I dius, mejor no haber estado en el hijo de mi corazón, saps? En fi, ja està.
Ai, Déu meu.
Ai, Joan.
Ai, digue'm.
Nos parlant de Willy Wonka i la seva fàbrica de xocolata, mira, em fa pensar aquestes reflexions que jo tinc a primera hora. En com treballeu vosaltres les notícies i les feu atractives, variades, dolces. És la xocolata del matí, podíem dir. Sou una mica els umpa-lumpa de la informació. Tot il·lusió. Umpa, lumpa, umpa, lumpa.
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí i encetem aquest informatiu de la caravana pendents a aquesta hora del Prat de Llobregat, on hi ha en marxa un dispositiu policial contra el tràfic de drogues. Júlia.
Sí, s'estan fent a aquesta hora diverses entrades i escorcolls, principalment al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, i participen al voltant de 200 efectius, entre investigadors, Brimo, Arro i també la unitat canina. I a més hi col·laboren també efectius de la policia local del Prat de Llobregat i tècnics d'Endesa, ja que també se'ls acusa d'un delicte de defraudació del fluid elèctric.
I un dia com avui, Revolta Pagesa demana la dimissió del director de l'Agència Catalana de l'Aigua com a condició per aixecar els talls a les carreteres. Els agricultors asseguren que les protestes seran indefinides mentre el govern de Pere Aragonès no atengui les seves demandes. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La plataforma d'agricultors i ramaders considera que els actuals responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua no saben gestionar la sequera i els acusa de no conèixer com funciona ni la pagesia ni el país. Entre les exigències, Revolta Pagesa també demana recuperar l'antic nom del departament. Ho va explicar el pagès Jordi Ginebreda, membre d'Unió de Pagesos i de la plataforma, en una entrevista a l'Estel Migdia.
Voldríem sentir-nos identificats amb el nostre departament. Ara es diu Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Medi Rural, i nosaltres som agricultors i ramaders. I ens agradaria que es tornés a dir, com es havia dit sempre, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Mentre això no passi, els pagesos mantindran els talls a l'AP7 i a la Nacional 2 a Girona, també els talls a Tàrrega, a Soses, a Bassella, a les Bordes, a Puigcerdà i al Coll d'Ares. A més, per aquest matí n'han convocat de nous a Alfarràs i al Maselles. La plataforma ho va decidir ahir com a resposta a la reunió que va mantenir dimarts a la tarda amb representants del departament. Els pagesos esperaven que també hi participés el conseller David Mascor, però finalment no hi va anar. Per això, consideren que es va tractar d'una trobada tècnica on es va negociar temes logístics com la creació de diferents grups de treball per reduir la burocràcia que han de fer els pagesos o sobre la gestió de la sequera o de la fauna salvatge que fa malbé les collites o mata el bestiar. A la trobada també es va dir que Revolta Pagesa es tornarà a reunir amb el Departament d'Acció Climàtica el dia 11 de març.
Gràcies, Pau. De fet, des d'aquest programa connectarem amb Tàrrega en un d'aquests talls dels pagesos previstos per aquest dijous i parlarem amb Jordi Soler. Ell és membre de la Revolta Pagesa. Serà quan faltin 10 minuts per 9:45 del matí. I davant d'aquesta situació, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, suspenia un acte previst per aquest dijous a Xerta per reunir-se amb representants de les plataformes pageses.
Sí, una trobada que tindrà lloc a les 11 d'aquest matí. També s'han convocat representants de les organitzacions agràries que participen a la taula agrària. Segons el govern, totes les parts han accedit a compartir espai de treball.
Tot i això, diversos pagesos es concentraven aquest dimecres a la nit a Vilablareig davant la casa del conseller Mascort per mostrar el seu malestar per l'actitud del departament pel que fa a les protestes del sector.
Una concentració que era reduïda i que no generava conflictes en un acte que en tot moment estava custodiat per diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra.
I encara per la seva banda, Lluís Planas, ministre d'Agricultura, ha afirmat que s'han produït avenços en la reunió que s'ha mantingut aquest dimecres amb els sindicats agricultors UPA, Saja i COAC, els que han emplaçat a una nova trobada a principis de la setmana que ve per concretar els acords que adoptin en les reunions tècniques que celebraran fins aleshores.
A partir de mañana van a continuar trabajando nuestras organizaciones, las organizaciones agrarias, con el ministerio a nivel técnico, de forma que podamos reunirnos de nuevo a principio de la semana que viene para concretar las medidas que de forma inmediata se pueden aplicar, muchas de ellas o algunas de ellas vinculadas incluso a la declaración de la PAC correspondiente a este año, al año 2024.
Segons Planas, l'Estat i el sector ja han adoptat acords sobre 30 mesures, com la simplificació dels controls de condicionalitat de les explotacions de fins a 10 hectàrees, un fet que permetrà que 345.000 explotacions, el 55% de l'Estat, estiguin exemptes d'aquest examen. Ara per ara, segons el ministre, totes dues parts s'han donat una pausa per reflexionar i poder tancar l'acord en els pròxims dies.
I obrim també plana política perquè la primera reunió entre el govern i els comuns pels pressupostos, just després que Esquerra hagi tancat el pacte amb el PSC, acaba sense acord per al Hard Rock. Els equips negociadors es van reunir ahir a la tarda al Palau de la Generalitat i per ara les posicions segueixen allunyades. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Primera reunió entre el govern i els comuns després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De moment no hi ha hagut cap avenç amb el Hard Rock. Els comuns continuen demanant que el govern no aprovi el pla director i en bloquegi així la seva tramitació. Paral·lelament, però, continuen les converses sobre els números. Els de Jessica Albiach demanen 1.000 milions per habitatge, el menjador escolar gratis per tots els alumnes, pujar la taxa de creuers i recuperar la sisena hora. Fons, el govern es limiten a dir que la reunió ha anat bé, que ha servit per fer un intercanvi de propostes i no fan cap menció al complex recreatiu del Camp de Tarragona. Tot plegat, després que Aragonès, des del Palau de la Generalitat, fes una crida als comuns a pensar en els beneficis de tenir nous comptes i deixar de banda les discrepàncies per al Hard Rock.
D'aquí dues setmanes al Parlament de Catalunya, quan es faci el debat de totalitat, no estarem votant el projecte de Hard Rock. Votarem aquest pressupost. Perquè si aquest pressupost no tira endavant, el que no tirarà endavant serà els recursos de més en l'àmbit educatiu, de la sanitat, de la lluita contra la sequera, que incorpora recursos per més de 1.000 milions d'euros. I, per tant, aquesta és la qüestió que s'haurà de debatre.
Mentre que la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, no es mulla sobre si li semblaria suficient una moratòria del projecte.
Jo crec que no em toca a mi posar damunt de la taula cap proposta ni cap moratòria. Crec que li toca al president de la Generalitat no amagar-se darrere de les excuses i liderar aquesta negociació de pressupostos.
Sigui com sigui, els comptes ja han començat el seu tràmit parlamentari i d'aquí a 15 dies hi haurà el debat a la totalitat.
I a l'espera de saber si els comuns acaben donant suport als pressupostos, avui ja comencen les compareixences dels consellers a les comissions del Parlament per explicar-ne els detalls i mirar de convèncer els grups. Avui serà el torn, entre d'altres, de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i del conseller de Territori, de fet, de la consellera de Territori, Esther Capella. Comença així el compte enrere perquè hi hagi el debat a la totalitat previst per a mitjans de març. Tot plegat després que ahir la consellera Natàlia Mas presentés els pressupostos al Parlament i anunciés que són els més expansius de la història, Judit.
Sí, uns pressupostos que creixen fins als 43.000 milions d'euros. Això representa un increment del 34% des de l'inici de la legislatura. La conselleria que més creix és Educació, amb 682 milions més que l'any passat, amb l'objectiu de reduir ràtios a les escoles i reforçar la plantilla de personal docent. Seguida de Salut, que creix en 636 milions per millorar l'atenció primària i sostenir les millores salarials dels sanitaris. Percentualment, el departament que més creix és Cultura, que s'enfila fins a representar l'1,7% del pressupost. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, fa una crida als partits perquè votin a favor dels pressupostos.
I ara, doncs, esperar que en uns dies, en un parell de setmanes, doncs, aquests comptes puguin disposar d'un suport ampli de la cambra. Treballarem, doncs, intensament perquè això pugui ser així i puguem, doncs, revertir en el país, en la ciutadania, aquests recursos, doncs, que el nostre territori genera.
A partir d'avui ja comença la tramitació parlamentària dels comptes i comença el compte enrere perquè hi hagi el debat a la totalitat.
Gràcies, Judit. I obrim més qüestions perquè l'edifici desallotjat dimarts a Santa Coloma de Gramenet té risc d'esfondrament. Per al moment, una seixantena de persones han tornat a passar la nit fora de casa. Avui continuaran les inspeccions i, si es determina, més veïns podrien marxar les properes hores, Júlia.
Sí, de fet, van ser els mateixos veïns que van avisar després de localitzar diverses esquerdes als seus habitatges. L'alcaldessa del municipi, Núria Parlon, ha posat en valor la celeritat amb què ha treballat l'Ajuntament.
La diligència que hem tingut per part de l'Ajuntament ens ha permès evitar una possible desgràcia. I això és el més important, no? Que estem aquí perquè hem evitat una desgràcia, que és la col·lisió de l'estructura d'un edifici amb el que això pot suposar pel conjunt de les famílies que habiten aquest immoble.
Els tècnics continuen inspeccionant l'immoble i avui els veïns de l'escala B podrien seguir les mateixes passes que els veïns de l'escala A. Tot i això, aquesta nit de dimecres l'han passat encara a casa i seran els serveis tècnics els que determinaran si hi ha un risc real de col·lapse de tota l'edificació.
I alerta si sou de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern, Sant Vicenç dels Horts o Tiana. Aquests són els 7 municipis que a partir de l'11 de març tindran una reducció de la pressió de l'aigua, tot plegat davant la sequera i tenint en compte que les previsions de pluja són escasses.
L'AMB enviarà aviat una carta als 24.000 abonats domèstics que superin els 200 litres per evitar ni dies estipulats per demanar-los un consum més responsable. La baixada de pressió és una mesura que ha estat consensuada amb els ajuntaments afectats i també amb les companyies subministradores d'aigua aplicant el Pla Metropolità de Contingència en temps de sequera, aprovat també per l'AMB. L'objectiu és baixar la dotació al màxim amb la finalitat d'allargar els recursos tant com sigui possible per si la situació no millora a mitjà termini. I en cas de continuar la situació actual de sequera, la previsió és reduir la pressió també a altres municipis.
Són les 8 i 28 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I també us expliquem a aquesta hora que l'Ajuntament de Badalona no ha rebut de bon grat el comunicat que feia aquest dimarts al Col·legi d'Arquitectura Tècnica. L'organisme lamentava la lentitud de la investigació en el cas de l'esfondrament del carrer Canigó.
I el consistori demana també que es deixi treballar tant a la justícia com als professionals i pèrits sense pressionar-los i assegura que en tot moment es vetlla per la seguretat de tots els veïns. I des de l'Ajuntament afirmen que davant de qualsevol circumstància de risc assenyalada per tècnics i bombers procediran a desallotjar, tal com ja van fer amb els números 5, 7 i 11. Des del consistori també mostren plena confiança en la investigació judicial sobre l'esfondament del bloc del número 9 i confien en un correcte diagnòstic de l'empresa contractada per fer la inspecció de la resta d'edificis.
Mentrestant, a Barcelona, un arquitecte revisarà a fons la situació i condició de dos edificis del barri de les Corts perquè presenten certes similituds amb el bloc de pisos que es va incendiar la setmana passada a València, provocant la mort de diverses persones.
Aquests veïns dels dos edificis de la capital catalana s'avancen, per tant, a les intencions de la Generalitat, que es reunirà aquest mateix divendres per formar un grup de treball que determinarà si existeixen blocs de pisos en condicions similars al de València. Els propietaris d'aquests immobles han pres la decisió perquè els pisos van ser construïts a la mateixa època per la mateixa constructora i comercialitzats per la mateixa immobiliària.
I precisament el grup de treball impulsat pel Departament de Territori per identificar si hi ha edificis a Catalunya amb revestiments de façanes construïts amb materials inflamables es constituirà el 5 de març.
I en formaran part experts en la matèria i té per objectiu desenvolupar els treballs necessaris per la prevenció de les possibles problemàtiques amb les façanes ventilades abans de l'entrada en vigor del Codi Tècnic d'Edificació, això l'any 2006.
I a partir de demà, dia 1 de març, l'IVA del rebut tornarà al seu tipus normal del 21%. Estem parlant de la llum. Al desembre, el govern espanyol ja va anunciar un increment de l'IVA del 5 al 10% per aquest 2024 i un salt definitiu fins al 21% per al 2025. Els plans, però, s'han accelerat per la baixada dels preus del mercat elèctric, impulsada sobretot per l'aportació de les renovables.
Des que la mesura va entrar en vigor, això el juny del 2021, l'executiu de Pedro Sánchez hi va incloure una excepció a través de la qual la rebaixa fiscal quedava desactivada automàticament quan el preu del megawatt l'hora del mercat majorista elèctric se situés per sota dels 45 euros de mitjana al mes.
En parlarem de tot plegat, de com ens pot afectar la nostra butxaca i la factura de la llum quan passin 10 minuts del punt de les 9 amb Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes. Mentrestant, també us expliquem que el Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència que el condemnava a 15 mesos d'inhabilitació per no despenjar, per segon cop, una pancarta al Palau de la Generalitat a favor dels presos polítics al setembre del 2019.
La Sala Penal del Suprem considera que la sentència de l'Audiència de Barcelona tingui interès cassacional. El tribunal recorda que l'Audiència ja va descartar la vulneració de drets de Torra i no aprecia que aquesta decisió sigui racional o arbitrària. L'Audiència va confirmar al maig la condemna a Torra de 15 mesos d'inhabilitació per càrrec públic i 24.000 euros de multa per un delicte de desobediència.
I d'altra banda, el ple del Tribunal Constitucional ha desestimat per unanimitat el recurs d'empara del líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, contra la decisió de la Junta Electoral Central de no permetre que acatés la Constitució per poder adquirir la seva condició d'eurodiputat després de les eleccions del 2020.
Junqueras, que aleshores es trobava a presó, havia demanat fer l'acte d'una forma diferent de la presencial, però la GEC li ho va impedir. Malgrat aquella decisió, dies després, el Parlament Europeu va reconèixer igualment Junqueras com a eurodiputat amb efectes retroactius des de l'inici de la legislatura.
I també us expliquem que els veïns d'un edifici de Figueres han estat evacuats a primera hora d'aquest matí, d'aquest dijous, per un foc declarat a la primera planta.
Sí, el cos d'emergències ha rebut l'avís cap a 6:15 d'aquest matí per un foc en un edifici de planta baixa i dos pisos, això situat al carrer Vilafant. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una persona, però no hi ha ferits greus. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat l'edifici i han fet inspeccions amb l'arquitecte municipal. I han treballat tot plegat 9 dotacions dels bombers.
I l'Audiència de Barcelona ha reobert per segon cop la causa contra l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per les suposades subvencions irregulars a diverses entitats socials.
El tribunal ha estimat el recurs presentat per l'Associació de Juristes Constitucionalistes per les Llibertats i l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, tot plegat contra la decisió d'un jutge de Barcelona de rebutjar la pràctica de diligències, entre elles la citació com a investigada de la interventora municipal, que va signar el primer conveni d'ajuts, això el 2014, i després va participar la tramitació de la concessió d'altres subvencions. El tribunal considera que hi ha indicis de la possible comissió de delictes de prevaricació i malversació de fons públics i veu raonable que requereixi la justificació de les subvencions com a element que pot donar llum als presumptes delictes que s'investiguen.
I Jordi Turull s'ha sotmès aquest dimecres al matí a una segona operació per la crisi cardíaca que va patir el dilluns.
El secretari general de Junts es troba a hores d'ara en procés de recuperació. Les mateixes fonts detallen que aquesta segona intervenció ja estava programada i forma part també de la planificació mèdica per tractar-lo de la dolència. Dilluns, el secretari general va estar indisposat i va ser ingressat a l'Hospital de Bellvitge, on li van practicar un cateterisme d'urgència. A la segona operació se li ha fet al mateix centre hospitalari.
Obrim també altres qüestions perquè la presidenta del Banc Europeu d'Inversions, Nadia Calviño, ha reiterat davant del Parlament Europeu la necessitat d'intensificar la inversió en seguretat i defensa de la Unió Europea durant els propers anys.
Des del Banc Europeu d'Inversions estan, de fet, preparats per fer més d'hora a l'hora de contribuir en projectes que impulsin la indústria i la capacitat de protecció. Durant la seva intervenció, l'exvicepresidenta espanyola també ha celebrat que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, doni suport al canvi d'enfocament del Banc Europeu, motivat també per la guerra d'Ucraïna. En qualsevol cas, Calviño ha recordat que les normes del banc només permeten invertir en tecnologies de doble ús, és a dir, tant d'ús civil com militar. I en aquest sentit ha assenyalat àmbits com els drons, el control de fronteres, els satèl·lits o també la ciberseguretat com algunes de les àrees on l'entitat que analitzarà aquestes inversions.
I precisament sobre la guerra d'Ucraïna també n'ha parlat la consellera d'Exteriors Meritxell Serreta amb el govern suec. Des d'Estocolm, on està de viatge oficial, Serreta ha explicat que la Generalitat ha destinat 51 milions d'euros a ajudar refugiats des de l'inici del conflicte ara fa dos anys.
I a banda d'aquest conflicte, Serreta també ha aprofitat la trobada amb el govern suec per parlar sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea.
I amb els representants de llengua del Ministeri de Cultura d'aquí de Suècia hem pogut reforçar encara més els arguments a favor de l'oficialitat del català a les institucions europees. Una prioritat del govern de Catalunya que els hem pogut traslladar, com també vaig poder traslladar fa uns dies, aquest dilluns, al propi ministre Álvarez, reforçant encara més aquesta exigència.
Serret també ha volgut reivindicar que amb el pacte signat amb el Partit Socialista, el pressupost del Departament d'Exteriors tornarà a superar els 100 milions d'euros. Entre d'altres partides, es destinaran més de 19 milions a desplegar la xarxa de delegacions per obrir-ne també de noves al sud-est asiàtic i a l'Índia.
I atenció, perquè la Unió Europea, amb la posició favorable del Parlament Europeu, encarrila la rebaixa als 17 anys d'edat per conduir.
I és que el Parlament Europeu veu amb bons ulls avançar l'edat per conduir turismes i camions als 17 anys si el conductor va acompanyat, això sí, d'un adult amb experiència. Després d'una votació aquest dimecres, l'Eurocambra ha aprovat la seva posició de cara a les negociacions amb els estats per revisar les normes sobre el permís de conduir i l'intercanvi transfronterer d'informació sobre les infraccions de trànsit relacionades amb la seguretat viària. Els col·legisladors de la Unió intentaran arribar a un acord, això en els pròxims mesos, per modificar aquesta normativa, però ja d'entrada estan d'acord, com dèiem, a la rebaixa als 17 anys d'edat per conduir. I alhora volen que s'apliquin normes més estrictes als conductors novells, almenys en els dos primers anys. En canvi, els eurodiputats suposen a reduir la validesa del carnet de conduir als ancians a 5 anys perquè consideren que seria una discriminació. Els governs europeus s'inclinen per mantenir la reducció voluntària actual d'aquests períodes de validesa. De fet, a Espanya, la renovació s'ha de fer cada 5 anys a partir dels 65.
I tornem cap a Catalunya, on el regidor de Seguretat Ciutadana del Vendrell, Cristian Soriano, ha anunciat que adquiriran un centenar d'esprais de gas pebre per als agents de la policia local.
Aquest dimecres s'ha presentat la primera proposta del reglament intern sobre la utilització d'armes i d'eines d'ús policial per complir amb la defensa de la seguretat ciutadana de manera eficient i també coordinada. El text passarà als tràmits administratius les pròximes setmanes i els agents rebran formació en els pròxims mesos.
I el sindicat CESIF denuncia que durant l'any passat hi va haver més de mig miler d'agressions a treballadors de presons, o el que és el mateix, més d'un funcionari agredit al dia durant el 2023. Des del Departament de Justícia asseguren que estan treballant per reduir els accidents dins de les presons.
Aquesta és la conclusió que extreu el sindicat de les dades publicades per la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima. Segons aquestes xifres, els centres on hi ha més incidents són Brians, els centres de joves i Quatre Camins. També diuen que s'incrementa la violència de les agressions perquè s'han duplicat els casos en què els treballadors pateixen lesions greus o molt greus. CECIF alerta que s'han triplicat també les agressions sexuals contra funcionaris de presons. El sindicat avisa que molts d'aquests casos els protagonitzen presos amb patologies psiquiàtriques i per això demanen moltes més inversions al Departament de Justícia i al de Salut per tractar tal com toca aquest tipus de presos. I des de Justícia recorden que estan aplicant diferents plans per reduir les agressions a les presons i treballar també la salut mental dels interns.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat recordar Salvador Puig Antic en clau de present durant un acte en què s'ha commemorat el 50è aniversari de la seva execució, un aniversari que es celebrarà el proper 2 de març.
Avui també recordem Salvador Puig Antic en clau de present. Recordem i posem en valor la seva lluita per uns ideals, per un model de societat i contra un règim, contra una dictadura, i ho fem davant d'un moment també d'una reacció per part de la reacció, d'un avenç de l'extrema dreta, del populisme, de la xenofòbia, d'uns atacs al feminisme que es produeixen.
En una mateixa línia també s'ha expressat la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, que ha assegurat que la mort d'Antic ajuda a entendre la importància de viure en una democràcia sovint incompleta, però que continua sent, diu, una democràcia. A l'acte també han assistit dues de les germanes, Montse i Imma Puig Antic.
I en plena de successos us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois i un menor per agredir un home colpejant-li el cap amb una barra de ferro durant el Carnaval de Roses.
L'agressió es va produir de matinada a la zona de l'Embalat quan dos grups van començar a discutir-se i a partir d'aquí van passar les mans. La víctima va rebre un cop al cap amb una barra de ferro d'uns 80 centímetres, aquestes que s'utilitzen per subjectar les cadenes a l'hora de senyalitzar una zona. Segons ha conclòs la investigació, va ser el menor d'edat qui va atacar l'home per darrere. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on se'l va haver d'intervenir d'urgència arran d'un traumatisme cranial. Els Mossos acusen els tres detinguts d'un delicte de lesions.
I el raper català Morat ha acceptat una pena de 2 anys de presó per haver agredit a la policia de l'Hospitalet l'any 2021, quan va anar a aturar la gravació d'un videoclip que s'estava rodant a la ciutat sense cap permís.
El raper s'enfrontava a 7 anys de presó per incitació, desordres públics i atemptat a l'autoritat. El judici no s'acabava produint perquè la fiscalia i la defensa del raper arribaven a un acord. Així doncs, Morat se li ha aplicat l'atenuant de reparació del dany en haver pagat ja 2.400 euros en concepte de responsabilitat civil. La quantitat correspon als danys que van patir 6 vehicles de la Guàrdia Urbana, contra els quals diversos individus van llançar ous i pedres.
I la Universitat de Girona ha anunciat que obre un expedient a un professor acusat d'assetjament sexual a un alumne.
A través d'un comunicat de la universitat ja ha anunciat que l'equip de direcció va començar a treballar en aquest cas des del moment en què va arribar la denúncia a través d'un protocol intern per erradicar les violències masclistes. En aquest sentit, el comunicat especifica el compromís que té la UDG per eliminar comportaments masclistes i per això avisa també que utilitzarà tots els mecanismes disponibles al seu abast. A més, afirmen que des de la Unitat d'Igualtat ja hi ha el compromís d'atendre i acompanyar totes les víctimes.
Per cert, que l'Audiència de Girona ha jutjat també un home per abusar de forma continuada de la seva neboda, Caçada a la Selva, entre el 2001, quan la víctima tenia 4 anys, i el 2013.
Segons ha explicat la víctima i sosté també la fiscalia, l'home aprofitava quan la noia es quedava a dormir a casa seva per fer-li un massatge i acabava fent-li tocaments i demanant-ne a canvi. L'acusat ha negat tots els fets i assegura que mai s'havia quedat a soles amb la neboda. També ha afirmat que sempre havien tingut una relació molt bona i creu que l'acusació respon a problemes que tenia i té la jove. L'home s'enfronta a 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat.
I d'altra banda, també s'ha condemnat a 6 anys de presó a un home de 53 anys per abusar sexualment de la seva neboda amb discapacitat intel·lectual mentre aquesta era menor d'edat. Va passar l'any 2021 a l'Urgell. La pena s'ha establert després de l'acord entre la fiscalia, que inicialment demanava 15 anys, l'acusació particular i la defensa.
L'Audiència de Lleida ha imposat també al condemnat, que es troba en presó preventiva, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i comunicar-s'hi durant 10 anys, al mateix temps de llibertat vigilada i la prohibició d'exercir qualsevol professió o activitat amb menors per 11 anys. En concepte de responsabilitat civil, li demana que indemnitzi la víctima amb 12.000 euros pels danys morals causats.
En plana cultural us expliquem avui que el Festival del Còmic de Figueres vol lluitar contra la sequera amb gags i monòlegs. Per això, els organitzadors han anunciat que volen treballar la conscienciació sobre el valor de l'aigua a través de la seva programació.
Enguany hi haurà un 70% de les activitats gratuïtes amb l'objectiu de fer arribar aquest festival a tots els públics. Hi haurà espectacles de carrer, circ, música, teatre, gestual, música i monòlegs, entre més activitats. I a més, aquesta 17a edició batrà el rècord de companyies internacionals amb artistes provenients d'Alemanya, França i Irlanda. El festival es farà del 26 al 31 de març, coincidint, per cert, amb Setmana Santa.
I atenció també perquè les llibreries i editorials que vulguin posar una parada per Sant Jordi a Barcelona hauran de pagar una quota de servei.
Sí, un import que serà de 80 euros per una parada de 6 metres si són agremiats i, en cas que no, aquesta tarifa pujarà fins als 100 euros. La mesura sorgeix a petició de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que reclamaven des de feia temps un copagament de serveis necessaris per l'organització de la Diada, unes despeses que fins ara assumien les administracions públiques de manera íntegra. La cambra estima que recaptaran uns 45.000 euros per sota del 20% del cost de Sant Jordi.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Mig minut i ja arribarem a 9:45 del matí i obrim Plana Esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Bon dia.
Espanya es proclama campiona de la Nations League després d'imposar-se per 2-0 a França 6 mesos després de guanyar el Mundial.
Invencible es titula el Marca, campeoníssima, es diu Mundo Deportivo, amb fotografia per Jenny Hermoso aixecant el trofeu. La doble pàgina de portada del diari AS, tota la premsa esportiva aplaudeix la gesta de la selecció espanyola femenina, fins i tot el seleccionador rival Herbert Renard, admès en roda de premsa que Espanya és la número 1 del món i que va viure el partit amb la mateixa sensació que quan es va enfrontar, diu, a Iniesta o a Busquets el 2018 amb el Marroc. Un Barça que també domina la selecció espanyola femenina actual. Els gols de la victòria eren obra de dues jugadores blaugrana. Aitana Bonmatí, escollida MVP del partit, anotava la primera Diana al minut 32 de joc, mentre que la sentència arribava de les botes de Mariona Caldentell tot just començar la segona meitat al minut 53.
Un partit on tots els ulls estaven posats en Alexia Putellas, en el que podia ser el seu retorn als terrenys de joc després de la seva lesió.
La de Mollet, però, finalment mirava tot el partit des de la banqueta. Fins aquest dimecres mai l'equip espanyol havia guanyat la selecció francesa. De fet, Espanya és la primera campiona de la història de la Nations League femenina, que ahir també va deixar un altre rècord, el d'assistència a l'estadi de la Cartuja. 32.657 persones van vibrar amb la victòria espanyola. Irene Paredes, que era l'encarregada d'aixecar el títol, parlava així de les fites aconseguides per la selecció els darrers mesos.
Brutal. Hace un año muy poca gente daba un duro por nosotras. Mira que 6 meses y medio llevamos. Una pasada.
Són declaracions a relevo. Ara el pròxim objectiu de les de Montse Tomé serà aconseguir l'or als Jocs Olímpics de París.
I Deco no tanca la porta a la continuïtat de Xavi al Barça.
En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el director esportiu del club no descarta cap escenari.
I si algo cambia, no diría que no podemos plantear. Si esta posibilidad pasa a existir, discutiremos en el momento. Y cuando yo digo que no estamos hablando del entrenador, es que no estamos tomando ninguna decisión sobre el entrenador, porque creo que es pronto, porque hay mucha cosa por delante.
Tot després que ahir el diari Esport publiqués que Joan Laporta i Rafa Juste han intentat convèncer Xavi perquè es quedi més enllà del 30 de juny. Entenen que és la persona adequada per continuar el projecte i admeten que els està costant trobar un nou entrenador pel Barça, quelcom que també va confirmar Deco ahir a l'entrevista de Catalunya Ràdio. La plantilla està amb l'entrenador segons l'Esport i ara caldrà convèncer el de Terrassa o buscar un recanvi.
I un dia com avui, Pol, es disputa la segona semifinal de la Copa del Rei.
Atlètic de Bilbao i Atlètic de Madrid es veuran les cares amb avantatge pels bascos per 0-1. El Xolo Simeone ja ha avançat en roda de premsa que Griezmann no jugarà.
Jo sé que he parlat amb el Marc Vives. Hem parlat que podia ser una de les opcions, entenent que les que tenien més força eren les que la que s'ha acabat resolent. Vull dir, en tot moment era des d'aquest escenari, que la continuïtat era la prioritat. Jo podia ser un gir de guió.
Expliquem-ho tot. És la ràdio en directe.
Sí, sí, sí.
És Natàlia Arroyo, perquè se l'ha relacionat últimament amb la banqueta del Barça, l'actual entrenadora de la Reial Societat. Sonava com a recanvi de Jonathan Giraldez, però ella mateixa, el programa Què t'hi jugues, de la cadena SER, ha dit que efectivament no és l'entrenadora escollida perquè el Barça aposta per un projecte continuista. Ara sí, em sembla que tenim disponible el Xolo Simeone, afirmant i confirmant en aquest cas que Antoine Griezmann no estarà pel partit d'aquesta nit.
No, Antoine no va participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero nada.
L'Atlètic Club de Bilbao, per la seva banda, busca la seva quarantena final de Copa, la sisena en els últims 15 anys. El Mallorca espera finalista després d'imposar-se dimarts als penals a la Reial Societat.
I ja hi ha d'etar pels dos partits posposats per l'incendi de València.
Són el Granada-València, primera divisió, i el Llevant-Andorra de segona. L'equip valencià visitarà el Nuevo Los Cármenes dijous 4 d'abril a les 8 del vespre. Un València que, recordem, aprofitarà el partit d'aquesta jornada contra el Madrid per homenatjar els bombers, serveis mèdics, policies i voluntaris que van participar de l'extinció del foc i de l'ajut a les víctimes. El Llevant Andorra de la Lliga Hypermotion es jugarà una mica abans, el dimecres 13 de març a les 7 de la tarda.
I en bàsquet, l'Espart Girona disputa avui l'eliminatòria dels quarts de final de l'Eurocup contra el Galatasaray turc. L'equip gironí enfrontarà el partit a Istanbul amb 13 punts d'avantatge sobre el rival.
El partit d'anada, les catalanes s'imposaven per 77-64 en un match on les turques només els podien aguantar el ritme durant el primer quart. L'entrenador Roberto Íñiguez ha estat contundent, diu que l'avantatge no pot despistar l'equip de l'objectiu de guanyar avui.
Solo he dicho al equipo ahora, tenemos cero ventaja. Vamos allí a ganar el partido. Y si necesitamos pensar en esa ventaja en los últimos minutos, ya pensaremos. Pero si vamos con la mentalidad de que llevamos 13 puntos, nos van a ganar de 30.
Les de Roberto Íñiguez arriben a aquest partit amb un nou reforç a les seves files, el de Laurel Nicholson. Després de confirmar-se la lesió de gravetat de Garner, l'equip arriba a un acord amb la jugadora australiana que ha signat fins final de temporada, completant l'equip.
I atenció, perquè l'Ajuntament de Barcelona i el Barça negocien que el primer equip de bàsquet jugui aquesta temporada algun partit al Palau Sant Jordi.
Una proposta que ja s'ha fet internament als socis per sondejar si s'animarien o no a pujar a Montjuïc. La idea és promocionar la candidatura de Barcelona com a seu per la Final Four de bàsquet de l'Eurolliga de l'any vinent, després que Abu Dhabi hagi presentat la seva candidatura. Pel club serviria per augmentar els ingressos per entrades, passant de l'aforament del Palau, 7.000 espectadors, als 16.000 que admet el Sant Jordi, més del doble. El Barça de bàsquet ja ha jugat a Montjuïc, per exemple, l'any 2010 en l'amistós contra els Lakers de Pau Gasol o en la Final Four de 2003 que van guanyar precisament els Blaugrana.
I ahir es va presentar la Volta Ciclista a Catalunya.
Una edició que serà històrica perquè serà la 113a en la prova masculina que es disputa entre el 18 i el 24 de març i la primera pel que fa a l'etapa femenina que en aquest cas tindrà lloc entre el 7 i el 9 de juny. La prova masculina estarà conformada per 7 etapes que reuniran els millors equips del món i on la muntanya torna a ser protagonista. Com va passar l'edició anterior, seran especialment rellevants 3 arribades en altura, les estacions de Vallter i Port Ainé i la novetat de Caral a Berga. Tots tres marcaran el desenvolupament d'una cursa exigent que presenta un recorregut amb 23 ports puntuables, 4 d'ells en categoria especial i 4 de primera categoria. La prova femenina, per la seva banda, tindrà 3 proves amb sortida i arribada a Manresa.
Per últim, us expliquem que el president francès, Emmanuel Macron, inaugurarà avui la Vila Olímpica, l'infraestructura més gran dels Jocs de París.
Els organitzadors de la cita olímpica han tret pit perquè s'han complert els plaços per l'entrega d'aquesta obra, considerada la més àmplia d'Europa durant els últims anys, segons l'Elisi, l'obertura formal del lloc, però es produirà el mes de juliol, pocs dies abans, en aquest cas, que es doni el tret de sortida als Jocs Olímpics. La vila, situada a la vora del Sena, comptarà amb 2.800 vivendes, gairebé 14.200 llits, que serviran per albergar el mateix nombre d'atletes, en aquest cas entre els 26 de juliol i l'11 d'agost, i un nombre menor de paratletes entre el 28 d'agost i el 8 de setembre.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
9 minuts i arribem a les 9 del matí. Anem a la carabella de l'actualitat.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B de l'actualitat?
Mireu, avui la primera notícia ens situa al parc d'atraccions del Tibidabo. Ja heu estat mai, sí, no?
Sí, sí, home, sí,
maco,
sí.
Maco, fa poc.
Molt maco.
Fa poc.
Jo fa poc.
Jo fa molt.
Sí, ah, havia entès fa por.
També tenen una casa de la por.
L'Hotel Kruger fa por. Jo no entro allà, eh?
No?
Vaig entrar una vegada anys enrere i mai més.
Jo estava entre entrar a l'Hotel Kruger o a la fàbrica Wonka.
No, és pitjor la fàbrica Wonka. L'Hotel Kruger és, vamos, un passeo per el parc.
Jo vaig entrar-hi a sisè de primària amb el meu col·legi i vam sortir per la porta d'emergència. Què dius?
Ui, sí. Escape.
Els no, nens de la classe anaven de...
De guais.
Sí, ai, no, tranquil·les, clàssic. Que nosaltres passem davant. Que... Vam acabar les noies al darrere i vam dir porta d'emergència. Una mi... por, vam passar.
A mi el policia aquell de la porta em va dir...
No.
Tu seràs el líder del grup, dic jo.
Me has visto bien.
No em coneixes bé.
Bé, pel que veig us agraden, els parcs d'atraccions.
Sí, molt. Val.
Doncs molta atenció a tots els amants de les atraccions i les emocions fortes, perquè aquesta primavera el parc d'atraccions Tibidabo estrenarà una nova atracció. Tenim novetats.
Farà temps, no?, que no estrenen alguna cosa.
Farà temps. Per tant, és una molt bona notícia. Jo de seguida seguida us explico com serà aquesta atracció, però abans deixeu-me recordar als oients que serà aquest dissabte, dia 2 de març, quan el parc obrirà les seves portes per inaugurar una nova temporada. És el març, normalment, quan es fa, doncs aquest dissabte ja està tot obert. Llavors, pel que fa a l'atracció, serà una caiguda lliure d'uns 52 metres d'altura. Val? Per tant, 52 metres d'altura és bastant, eh?
Sí. I pensava en enviar la Giró.
Ah, home.
A caure 50 metres d'altura.
Amb un Steadicam.
Ah, és per provar-la. No està malament.
No?
És una bona experiència.
No sé si la Giró o la Julve.
No, totes dues. Julve,
no. O sigui...
No. I la Ros, que vagi també.
No, jo no. Jo faig... I ha de venir... Bueno, anava a dir el director d'aquesta emissora a buscar-me i hospital... O sigui, no.
Servei d'emergències.
A l'hospital perquè jo no
ja tenim males experiències al Tibidabo.
Sí, exacte,
és que no ho volia dir jo, però...
Jo faig el que vulgueu, menys això.
Encara no estava
a més, a mi m'agraden molt les atraccions fortes, però la caiguda lliure és una d'aquestes on no m'hi trobaràs.
No m'hi trobareu.
No m'agrada. Em fa mal la panxa quan baixa tan fort. En fi. Doncs el que us deia, serà una caiguda lliure d'uns 52 metres d'altura, tindrà capacitat per 24 persones i elevarà els visitants, atenció, 500 metres sobre el nivell del mar, des d'on podran gaudir d'una visió de 360 graus de Barcelona gràcies al seu disseny circular. Per tant,
això està xulo.
Us agradi o no és xulo.
Sí, sí, molt, molt.
Tot Barcelona. Us atreviríeu, doncs, a pujar-hi o no?
No, ni de conya.
No, eh?
Ni de broma.
Tenim aquí divisió d'opinions.
No, divisió són 3 contra 1.
Ah, no, qui és? En Joan sí.
4
contra 1.
I tu, Núria?
No, jo no.
No, tampoc.
Oh,
no.
Jo és que he arribat un moment a la meva vida, saps?
No la vols posar en risc. És millor, sí, callar i no...
El test
no
calents, sabors, un poc més.
Bé. Sobre l'atracció sí que és veritat que no us puc explicar gaire res més. El que sabem és que és aquesta caiguda lliure i que, per cert, serà la primavera quan es començarà a engegar, tot i que el parc obri aquest dissabte. De moment això és el que sabem. El que sí que us puc explicar és que el parc obrirà, com dèiem, aquest dissabte amb l'objectiu de superar els 700.000 visitants.
Déu-n'hi-do.
I que a l'espera que s'obri aquesta atracció de caiguda lliure sí que hi haurà altres novetats. És a dir, cada temporada doncs arriba amb novetats i nosaltres que ho celebrem.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Novetats, a veure si us interessen. Una proposta de sala Lego, ep, amb una programació dirigida al foment de les vocacions científiques.
Molt bé.
I que oferirà materials didàctics perquè els nens i nenes interactuïn amb continguts vinculats amb la robòtica. Per tant, és una mena de temàtica de robòtica que interessant.
Lego últimament s'ha... O sigui, ha tornat amb molta força.
Sí, Déu-n'hi-do.
Està tot arreu.
Està tot arreu,
sí. Llavors, ja que parlem de novetats, dir-vos que el parc també renovarà els seus miradors i comptarà amb estrenes com el nou espai educatiu Creativity, no, aviam com ho hem dit això. Creativi, és que es complica tant.
Ah, Tibidabo, Creativi.
Tot és per això. Creativi, exacte.
Tot és Tibi allà, tot és Tibi.
No, i això, per si us interessa, serà el punt de trobada amb els personatges de l'hotel 666. 666. I també nous espectacles hi hauran per tots els públics.
Ah, l'hotel 666 deu ser el
Kruger. Jo entenc que és aquest.
L'antic Kruger.
Jo entenc que és aquest.
Igual es diu 666 i tenim el cap Kruger i continua sent Kruger.
Sí. Llavors, també, no deixem passar això, hi haurà nous espectacles per tots els públics i passar un dia al Tibidabo i acabar-lo amb un espectacle sempre ve de gust.
Sí, i tant.
Per tant, aquestes són les novetats que sabem fins ara del parc d'atraccions Tibidabo. Recordem que serà demà passat, dissabte 2 de març, quan aquest parc obrirà de nou les seves portes i només em queda per dir-vos, si un dia voleu anar al parc d'atraccions, doncs...
Anem.
Tenim molts plans sobre la taula, cap intenció de fer-ne cap, pel que ve.
Jo us dic una cosa, el té detractors i gent a favor, el Tibidabo, no? Una mica ja de tot, però, sincerament, com a plan familiar, si et fas el passi aquell...
Sí, està molt bé, eh?
Surt bé, sí.
Escolta una cosa, és un plan xulo, jo l'he gaudit durant un any i hem anat i ens ho hem passat bé i quan et canses et vas sense que et pesi
l'estàs a casa
d'exprimer l'entrada, és veritat, i està bé.
Et surt més a compte que anar a PortAventura, no?
Home,
a nivell econòmic
i et surt
de temps.
I fer-te el passi anual et surt molt més a compte que una entrada d'un dia, perquè al final fas números i...
Res, visca el Tibidabo, un espai preciós de Barcelona que hem de valorar molt.
Sí. Vinga, va, més cosetes, Núria.
Sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem de la marca de cotxes Ferrari. No us preguntaré si en teniu un, perquè em sembla que no en teniu cap.
No seria la cosa.
Però sí que us preguntaré, si tinguéssiu molts diners, us compraríeu un Ferrari?
No.
O tiraríeu cap a una altra marca?
No.
Jo no. El meu cotxe dels somnis, que sempre que em veig un dic, el vull, sempre soc molt pesada, un Range Rover.
Ah, molt bé.
Un Range Rover, m'encanta, em flipa. Però un Ferrari no.
Molt d'acord.
Sí, no? Sí. No m'atrau el Ferrari.
O qualsevol tipus cotxe Range Rover.
Sí,
d'aquests.
Grans.
4x4. Grans i amb... amb la tapisseria de colors, no? Exacte. Jo quan les veig...
Sí. Jo em compro un McLaren claríssim.
McLaren.
Oh, quina cosa més bonica. Mora de Déu, senyor.
Però de Fórmula 1?
No, no, un McLaren de carrer, diguem.
De carrer.
Els McLaren de carrer són preciosos.
Jo no els tinc massa controlats. Ja,
ja et passaré un parell de models.
Així, per començar a fer butxaca.
Exacte.
Jo sóc molt del Team Júlia, eh? Em compraria un d'aquests grans. Saps? Sí, sí, allò sí, sí. He passat, eh? Una mica com deia la Nayara d'Operación Triunfo.
A chulear un poco con mi coche.
Sí, sí. En fi, la imaginació és
bona. Això deia la Nayara. Sí, sí.
I què deia?
Con mi coche
deia,
tuneado.
Con mi coche tuneado, que ella té un Audi, però clar, la casa no ho podia dir. I en lloc de tenir les rodones, té cors. Diu que un plan que li encanta és anar pel seu barri amb la música a tope, chuleando con mi Audi.
Chuleando con mi
MTV
Audi.
MTV tunea mi coche.
És rosa, no? A més, sí. L'Audi va dir...
Uau.
Sí, preciós, preciós.
Déu-n'hi-do.
Bé, fet una mica la tertúlia. Així per començar us diré que ara, tornem als Ferraris, tenir un Ferrari no només és qüestió de diners i de fortuna, sinó més aviat és qüestió de respecte i compromís.
Ui.
Per què us dic tot això? Doncs perquè fa només unes horetes que s'ha publicat que la marca Ferrari disposa d'una llista negra de famosos i famoses als que, tot i tenir una fortuna immensa, se'ls ha prohibit comprar un cotxe d'aquesta marca i no hi ha res, absolutament res, que hi puguin fer.
Uau.
És a dir, no s'ha de pagar, no hi poden fer res.
Vetados.
Vetats, exacte. Llavors, el perquè és molt senzill d'entendre. Com bé sabreu, Ferrari és una marca exclusiva, per això no és accessible a tothom, i dona molta importància a la imatge pública. Per això es vol assegurar que cada un dels seus clients tingui una gran afiliació a la marca i sigui capaç d'alguna manera de mantenir el cotxe de cara al públic. És a dir, qualsevol persona que tingui un Ferrari l'ha de cuidar de cares a l'altra gent. Val? No pots fer qualsevol cosa. Per tant, és tot plegat un tema de prestigi i imatge. El resum és, si no ets capaç de cuidar el Ferrari, no te'l vendran. No, directament, pots pagar el doble i el triple, que no te'l vendran. Llavors, per tot el que us acabo de dir, la marca ha creat una llista negra de famosos que no poden adquirir aquests cotxes de luxe.
Ai.
I jo us en porto dos.
Oh, m'encanta.
Voleu apostar-ho a algú? Com a pista us diré que són dos cantants.
Sí, és que jo anava a dir
cantants.
Cantants?
Sí, no del panorama espanyol.